Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, en el dia en què hem sabut que Leo Messi no evitarà asseure's a la banqueta dels acusats per frau fiscal i que l'advocat de l'Estat li demana 22 mesos de presó. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, hola a tothom, bona tarda.
El Marc Pairés està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada. Oh
my God, top 5. El Barça d'handbol guanya la pista del Go Fit Santander 28-37, igual al rècord de 67 victòries seguides a la Lliga Sobal.
Top 4.
Continua l'autocrítica a l'Espanyol. Avui Gerard Moreno ha dit que han de fer un pas endavant.
Top 3.
Arriben els primers partits pels internacionals del Barça, el Xile-Brasil a 2:15 amb Claudio Bravo i l'Argentina-Equador a 14:00 amb Javier Mascherano.
Top 2.
Té Manolito, Luis Enrique al vol, però no hi ha unanimitat a la junta del Barça pel fitxatge. A Vigo asseguren que la clàusula pujarà als 25 milions d'euros.
Top 1.
I m'has fet tu el primer titular a l'entrada del programa. Sí. Ballori, Leo Messi i el seu pare aniran a judici. Se'ls acusa de 3 presumptes delictes fiscals. L'advocat de l'Estat demana 28 mesos i mig de presó.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui completem la sèrie d'entrevistes amb motiu de l'inici de la Lliga Endesa amb el capità del Morabanc Andorra, David Navarro. A més, ens atendrà Viran Morro, jugador del Barça a d'handbol. I avui parlem de Nolito amb un dels seus entrenadors, Josep Maria Nogués, i també estarem a Vigo amb l'Òscar Pereiro, comentarista COPE, per saber què es diu i com es viu aquest tema.
El debat a Esports COPE.
Els encarregats avui del temps d'opinió del programa, com sempre, ritme de Bracafé, el José Antonio Luque, company de Mediaset, i el Ferran Correas, periodista de l'Esportiu.
La pregunta a Esports COPE.
Tu per qui creus que podíem preguntar avui, Ballori?
Per Nolito, potser?
Per Nolito, efectivament, premi. Us preguntem si fitxaríeu Nolito. Pregunta, com sempre, a les xarxes socials del programa, al Facebook i al Twitter. He rescatat 3 respostes. El Juanjo Almansa creu que seria un altre Pedrito. L'Octavio Vila diu que sí, si surt bé de preu. I la Xesca Góngora respon amb una pregunta. No sé per què se'l va vendre. I vosaltres? Bé, opinar té premi aquí a Esports Cope. Estem sortejant una entrada doble. Ho estem fent des de dilluns passat i ho farem fins divendres, no demà, El de la setmana vinent, una entrada doble pel Barça-Rayo Vallecano, que és el proper partit del conjunt blaugrana a casa, que es juga el dissabte 17 d'octubre. Ballori, tot teu, t'escolto.
Moltes gràcies, Albert. Passen 16 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todorriesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Quan plantegem el tema Nolito, el plantegem normalment des de la perspectiva blaugrana. Li fa falta al Barça fitxar al mercat d'hivern? Què li fa més falta, un davanter o un migcampista? Si és un davanter, Nolito seria un bon perfil. S'han de pagar 18 o 25 milions d'euros per un futbolista que ja s'apropa als 30, que fa poc era teu i que va marxar gratis? Són interrogants pertinents, però sempre fets des del punt de vista del Barça. Però si canviem la perspectiva i ens posem amb la pell de Nolito, la pregunta seria si li convé a Nolito venir al Barça. Si els tres de dalt Messi, Neymar i Luis Suárez estan sans, es trobaria segurament en una situació molt semblant a la de Pedro. Tindria pocs minuts i segurament de baixa qualitat, vull dir en partits de gamma mitja i baixa. Si realment hi ha equips tipus Arsenal, que també s'interessen per ell, no seria més atractiu per Nolito anar a un Arsenal a ser protagonista en una gran lliga que tornar al Barça per tenir un paper secundari? És allò de cola de león o cabeza de ratón? Són preguntes que segur Nolito ja s'ha fet.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Estem amb Nolito, parlem de Nolito i de temes més futbolístics i més agradables, però hem de començar obligatòriament amb aquesta notícia d'última hora que té a veure amb Leo Messi, Oli, que finalment no evitarà asseure's a la banqueta dels acusats per frau fiscal.
Sí, aquest migdia s'ha sabut que l'agència tributària, a diferència de la fiscalia, demana que Leo Messi sigui condemnat a 22 mesos i mig de presó per 3 delictes fiscals comesos entre 2007 i 2009. De l'escrit es desprèn que Messi pot ser profan, matèries tributàries, però no pot ignorar que els ingressos per drets d'imatge anaven a parar a paradisos fiscals. Ara el jutge de Gavà obre el judici oral contra Leo Messi i contra el seu pare.
Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Leo Messi, que continua treballant per recuperar-se de la lesió que l'afecta i minuts abans de conèixer aquesta notícia ha penjat un missatge a les xarxes socials.
Demostrant que està molt content amb aquesta recuperació, ha escrit al seu Facebook: "Paso a paso sigo recuperándome para volver más fuerte". Apareix en aquest missatge amb Messi en una fotografia estesa a un sofà amb una màquina d'electrodes connectada al genoll esquerre que serveix per enfortir la musculatura. A més, Leo Messi en aquest missatge aprofita per enviar una abraçada gran i molt de suport pels seus companys de la selecció argentina. Un Leo Messi que avui no ha treballat tampoc amb els seus companys, que sí que han entrenat. Luis Enrique, per cert, els hi ha donat festa aquest divendres i el pròxim entrenament serà dilluns a les 6 de la tarda.
Doncs aquesta és la notícia. Leo Messi finalment sí s'haurà de seure a la banqueta dels acusats. L'advocat de l'Estat li demana 22 mesos de presó. Sílvia, tenim clar que Luis Enrique el vol, que està apretant perquè vesteixi de blaugrana, però sabem també que no tothom al club té clar que hagi de venir.
Sí, a la Junta hi ha alguns directius que no hi estan d'acord amb aquesta petició de Luis Enrique, que segueix insistint a portar un jugador que ell coneix molt bé. Alguns directius prefereixen el fitxatge d'un jugador més jove, amb projecció i que no tingui la càrrega negativa a nivell d'imatge que té recuperar Nolito, pagar un gran traspàs per un jugador que va marxar del Barça gratis fa 4 temporades i mitja.
Ens seguim preguntant si el Barça vol fitxar-lo, quan haurà de pagar per ell, perquè ahir vàrem sentir el director esportiu del Celta, Miguel Torrecilla, dir que el pacte de renovació amb Nolito estava tancat verbalment i que la clàusula pujaria a 25 milions d'euros, però la realitat és que Nolito encara no ha signat i que a l'estiu també semblava que aquesta renovació estava feta, però mai es va arribar a signar.
Hi ha alguna cosa que olora malament, perquè és el mateix discurs que manté el Celta des de l'estiu. Hem recuperat unes declaracions del president del club, Carlos Mourinho, fetes fa gairebé 2 mesos, al mes d'agost, on assegurava que l'acord amb Nolito ja estava tancat.
Yo creo que el acuerdo existe permanentemente desde mucho antes y nosotros considerábamos que lo mejor era ajustar la cláusula de Nolito. Claro que sí, y que lo venimos hablando con Nolito desde hace mucho antes de que saliera lo del Barcelona. También es cierto.
Per aquelles dates, a l'agost es van publicar moltes coses, fins i tot que la clàusula pujaria de 18 a 30 milions. Ahir, Miguel Torrecilla, el director esportiu, assegurava que la clàusula seria de 25 milions per qualsevol club, sense excepció si el Barça anava buscant Olito. A Vigo parlen de que aquest acord és verbal i que només falta la signatura, però el fet cert és que sembla que Olito estigui esperant alguna cosa i que ara, per aquest motiu encara no ha firmat.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
El president va dir el que va dir a l'estiu, ahir el director esportiu va dir el que va dir, però aquí l'única realitat és que Nolito no ha signat encara la seva renovació i que, per tant, la clàusula es manté a dia d'avui en 18 milions d'euros. Tenim comunicació amb el Josep Maria Nogués, tècnic català, que havia tingut a les seves ordres a Nolito a l'Écija la temporada 2007-2008. Josep Maria, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin record guardes de Nolito quan el vas tenir a les teves ordres ja fa uns quants anys?
Bé, la veritat és que guardo molt bon record i, a més, continuem tenint una relació molt propera, parlem molt sovint, i realment, bueno, doncs molt satisfet per haver estat un dels tants entrenadors que ha posat el seu gra de sorra perquè no li tingués una evolució i es convertís avui en dia en un jugador top i puguem gaudir d'ell tant amb el Celta, que està fent una temporada a l'igual que l'anterior, espectacular, i ara doncs, pendents aviam si es pot confirmar amb aquestes convocatòries de la selecció espanyola. Molt, molt satisfet.
Sí, un mai sap com van els tempos en el món del futbol, no? I en Olito, amb 29 anys que està a punt de fer, no sé si dir que està en el millor moment de la seva carrera.
Sí, sens dubte, ell sempre ha apuntat coses interessants, perquè és un jugador diferent, és un jugador especial, però possiblement aquests dos anys al Celta és on ha agafat la maduresa que l'ha fet realment pues, està a l'aparador, no? Ja el Barça B va fer la temporada junt amb Jonathan Soriano, pues, digne d'elogi de ser un jugador del qual pues, moltíssims equips ja estaven pendents, però després de l'aventura Benfica i la sessió Granada, i jo crec que ha sigut el Celta on ha agafat aquest punt de maduresa i d'exquisitès que l'està portant ara, pues, bueno, va ser un jugador que ja sembla ser que està en boca de tots i sempre que sé que està a la moda i que ara pues, molts equips de primer nivell ja estan interessats en poder-se fer amb ell.
Uh-huh. Luis Enrique al vol, et semblaria un bon reforç pel Barça?
Evidentment que sí, Nolito és un futbolista avui en dia que encaixa a qualsevol equip, pues, perquè com t'he dit abans és un jugador diferent, és un jugador que sap perfectament ara mateix el que té que fer quan té la pilota, és un jugador atrevit, és un jugador molt valent, que no acusa en cap moment la pressió i que és efectiu, és desbordant, fa que els contraris a nivell defensiu es col·loquin amb targes, és un jugador capaç de donar assistències, és un jugador que té gol, que acaba amb un número de gols importants i bueno, és lògic i normal pues, que Luis Enrique el vulgui, a més Luis Enrique és un dels entrenadors que el coneix millor perquè és el que l'ha tingut i ha sigut també molt important en la seva carrera.
Tu que també el coneixes, creus que ell deu tenir ganes de venir al Barça?
El Lito és un jugador especial al camp i també fora. És un jugador inquiet, és un jugador que vol jugar, és un jugador que li agrada ser protagonista, li agrada que li donguin la responsabilitat, sentir-se important en un equip. I ell sap que, pues, que amb el Barça això ho tindrà més complicat, perquè no fa més que es digui que la competència que tindrà el Barça és la pitjor que podria tindre en qualsevol equip, degut a que bueno, tant Neymar com Luis Suárez com Messi són tres jugadors que pràcticament, si estan bé, juguen segur. Però això és un tema que té que decidir ell, si vol continuar sent un jugador important, estrella, indiscutible, com ho està fent ara pel rendiment que està donant, o vindre al Barça a tindre un paper secundari, perquè això se sap, no? Aquesta és la gran dubte que ara mateix pues, pot planejar sobre el seu cap a l'hora de prendre una decisió.
Clar, és que això precisament és el que jo posava sobre la taula al comentari inicial del programa, perquè aquí sempre ens preguntem, al Barça li convé? Si arribem a la conclusió de que sí, ens hem de preguntar també si el millor per la carrera de Nolito, si ens posem amb la seva pell, seria venir a un gran club com és el Barça a tenir un paper secundari, o seguir al Celta, on és un dels principals protagonistes, o no ho sé. Per exemple, es parla també de l'Arsenal a Anglaterra, on si anés allà sí que tindria un paper protagonista.
Jo crec que qualsevol equip que vagi, que no sigués Barça o Real Madrid, per posar un altre exemple d'equip top, seria un jugador, diguéssim, titular. Però el Barça és obvi que amb els tres jugadors que té davant pues hauria d'esperar el seu moment, participar en moments puntuals, partits puntuals, i això ell, coneixent-lo com el conec, no sé si ho portaria de la manera que s'ha de portar aquest paper, encara que t'avisin abans de que aquest és el paper que tindràs amb aquesta pel·lícula, no? A ell li agrada jugar, li agrada entrenar, li agrada ser el millor, és competitiu, i si ve el Barça, el que sí que us puc assegurar és que lluitarà per ser titular i ell, el convenciment que tindrà serà de que és superior a qualsevol dels tres de davant i que mereix jugar. Això està clar perquè el conec. I treballar i insistir i demanar-li a l'entrenador que ell ha de jugar i demostrar-li, ho intentarà. Però, bueno, és Neymar, és Messi, és Luis Suárez i a partir d'aquí, bueno, això ho ha d'entendre l'entrenador i no ell, però pel que ell respecta, en 4 dies ell està convençut que ell ha de ser un dels titulars. És molt competitiu i és una de les grans virtuts que té Nolito, una de les moltes.
Perfecte, doncs veurem què passa. Josep Maria Nogués, gràcies per atendre'ns i una abraçada forta. Fins una altra.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Vull anar també fins a Vigo. Saludem al comentarista dels partits del Celta a la Cope, a l'Òscar Pereiro. Òscar, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Bien, bien. De momento todo bien.
Bueno, oye, no ha sentado nada bien en Vigo la portada de hoy de Mundo Deportivo, en la que aparece Nolito ahí. Nolito, el deseado, con el periódico de ayer, Lucho aprieta por Nolito. No ha sentado bien, ¿no?
Bueno, más que el titular, evidentemente no sentó bien la foto en sí de Nolito con esa portada, de alguna manera dejándose querer, ¿no? Sí. Sobre todo porque todo el mundo puede entender que la llamada del Fútbol Club Barcelona para juego como Nolito puede ser tentativa, que puede tener sus tentaciones y demás, pero cuando viste la camiseta del Celta, cuando eres el líder de afición y de alguna manera un mensaje tras otro, que estás muy cómodo en Vigo, que no te vas a dejar entretener por comentarios ni rumores, pues el cederse para hacer esa foto, pues la verdad que no sentó muy bien en que es el Celtismo en particular, porque repito, Nolito más de una ocasión decía que ya le cansaba todo este rollo.
Óscar, ¿qué tal? ¿No crees que puede ser que esté tensando la cuerda el entorno de Nolito, es decir, su representante? Porque ayer sale la portada de Nolito en Mundo Deportivo, la de ayer, y Torrecilla, el director deportivo, rápidamente convoca a los medios y habla del tema y tal, diciendo que hemos llegado ya a un acuerdo verbal para firmar. No habla él de un importe de la cláusula, sino que se le pregunta por parte de la prensa de 25 millones de euros. Él dice, todos tendrán la misma cláusula si quieren a Nolito. ¿No puede ser que haya una guerra entre el representante y el Celta y de esta manera Nolito sea aconsejado, es decir, no haya salido de él para hacer esta portada de hoy?
Sí, evidentemente, a ver, Nolito es un jugador que en Vigo está cayendo muy bien, que en numerosas ocasiones vimos que tuvo ofertas incluso superiores a las que tenía el Celta y siempre apostó por quedarse en casa, e incluso en el interior del mundo deportivo se puede leer que él habla de 4 años y medio de contrato y una cláusula de 25 millones, la cual ahora todavía no es, y esos 25 millones serían una vez que firmara esa renovación que tienen pactada entre Real Celta y él. Evidentemente, yo creo que, repito, a mí me consta que Nolito se muere por firmar por el Club Barcelona, sobre todo en una época ahora mismo que con la lesión de Messi tendría hueco en el once del Fútbol Club Barcelona, de alguna manera pues hacer mucho más grande su trayectoria en el mundo del fútbol. Otra cosa es que yo creo que un jugador como él, que lo dio todo por esta camiseta, que volvió a estar arriba en el fútbol gracias al Celta y demás, tiene que saber de alguna manera afrontar una situación como esta, porque yo creo que todo el mundo puede entender que la llamada de un equipo como el Fútbol Club Barcelona es seductora para cualquier jugador, y más para un jugador como Nolito, que existió en la cantera del Barça. Pero yo creo que tiene que tener de alguna manera tacto con una afición que le cuidó muchísimo, y con un club que apostó por él en un momento que estaban en horas bajas.
Ahí la gente, Óscar, y con esto termino, mayoritariamente cree que se va a quedar o lo empieza a dar por perdido este enero.
Mira, yo hasta estos días todo el mundo creía que de alguna manera iba a continuar en el Celta, que los rumores iban a ser uno más, pero hoy la sensación es que el tema ya está hecho y que de alguna manera se está preparando el desembarco de Nolito en Barcelona en el mes de enero. La sensación ahora mismo es que para que alguien, para que un futbolista, un personaje público, un deportista salga con una portada de un periódico como la que sacó ayer Nolito, es algo tiene que haber ya más o menos acordado o apalabrado como para de alguna manera acceder a hacer una foto como esa.
Muy bien. Óscar Pereiro, gracias. Hasta otra. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Chao. Futbol de seleccions. Aquesta matinada arrenca a Sud-amèrica la fase de classificació ja pel Mundial 2018 i tenim bons partits, encara que sense les grans estrelles. No estan ni Messi, ni Neymar, ni Luis Suárez, però tampoc futbolistes com James o Cavani poden jugar per diferents motius, però sí que ja tenim partits importants. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquesta matinada, per exemple, a la 1:30 juga un Xile-Brasil.
El Xile de Claudio Bravo, que rep a Brasil sense Neymar, al Nacional de Santiago de Chile, on fa 3 mesos els de Sant Paoli es van proclamar campions de la Copa Amèrica. Xile té el dubte d'Alexis i la baixa d'Arturo Vidal, però Dunga, el seleccionador de Brasil, ha restat importància a aquestes absències, ja que ell té la importantíssima el seu capità de Neymar per sanció. Dani Alves, que ha tornat en Brasil i pot ser titular, veu aquest primer partit de classificació pel Mundial al 50%.
No importa el moment que visqui la selecció brasilera. No crec que un altre equip pugui ser més favorit que nosaltres. Ara, el favoritisme sí que està dividit. Xile té un avantatge per jugar a casa i pel bon moment que arriba, però no crec que siguin més favorits que el Brasil.
Xile-Brasil, a 2:45 de la matinada, el podeu veure per Movistar Plus.
I mitja hora més tard, a les 2, Argentina-Equador.
L'Argentina sense Messi, però Mascherano juga avui contra Equador. Aquest primer enfrontament de classificació pel Mundial a Buenos Aires. A banda de la transcendental baixa de Messi, l'albiceleste tampoc té a Rojo ni a Zabaleta per lesió. El Tata diu que és difícil no dependre de Messi, però que intentaran minimitzar la baixa del millor del món. I Messi, des de Barcelona, ha animat i demanat al seu gran amic, el Kun Agüero, que llueixi el seu dorsal número 10, com ja va fent l'amistós contra Bòsnia.
Ha vist que alguien sale a 10 y viste, mando mensaje, bueno, no te vas a cagar, ¿eh? Y digo, ¿de qué? Y me dice, no estoy. Sí, ya sé, le digo, ¿qué pasó? No, no, que tengo que usar la 10. Dale, digo yo, pero pará. Y dice, no, no, usala vos, ¿eh? Y bueno, ¿qué le iba a decir? No, y bueno, tengo que decir, sí. Sabemos todo lo que significa Leo a nivel mundial. Leo es único, no hay para mí otro igual a él. Y obviamente en la selección para mí el 10 es él. Y encima que me diga a mí, bueno. Y yo digo, bueno, lo tengo que usar y bueno, tengo que callarme, ¿qué voy a hacer?
El Kun és un dels indiscutibles d'Argentina, com també ho és Mascherano, la seva selecció, i el Barça. La clau per seguir el club blaugrana, ha dit Mascherano a Panenka, ha estat jugada central, perquè té clar que com a mig centre defensiu no hagués triomfat aquí.
Seguramente no hubiese ganado lo que gané en el Barcelona y seguramente no ya estaría en otro equipo, porque jugar de mediocampista central lo tenía muy difícil, prácticamente imposible, y puede ser que una o dos temporadas hubiese surgido el hecho de jugar, pero no hubiese tenido la carrera que he tenido en el Barcelona jugando de central. Esa es la realidad, soy bastante consciente de eso.
Un Mascherano que també ha confessat que ell pateix durant els partits, que només disfruta dels entrenaments, així que avui li tocarà patir en aquest Argentina-Equador, que es pot veure a les 2 de la matinada per Movistar Plus també.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia. Blatter i Platini inhabilitats pel comitè d'ètica de la FIFA per 90 dies i ampliables 45 dies més. De moment això significa que no hi seran al Mundialet de Clubs, però que podrien estar a la gala de la pilota d'or de l'11 de gener a Zurich. Si són 90 dies, l'11 estaran ja habilitats i podrien tenir la jeta d'estar a la gala. Per això diuen ampliables a 45 més. Si s'amplien, la inhabilitació arribaria 2 o 3 dies abans de les eleccions previstes pel 26 de febrer. Tot molt civilí. Qui mou els fils del comitè d'ètica? Quina ètica tenen també els membres del comitè d'ètica?
Manol Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
No sé per què serà, Oli, que sempre que surt a la imatge Blatter, sempre la sintonia de fons és la mateixa. Eh?
Blatter o molts d'aquests.
O especímens similares.
Sí,
eh?
Sí, sí. Ètica a la FIFA, eh? Comitè sí. D'ètica a la FIFA.
Què et ve de gust? Què posem avui?
Un cafè sol.
Cafè sol per l'Olivero. Saludem al José Antonio Luque, company de Mediaset. Luque, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Com estem?
Bé, aquí anem fent.
Bé, convidem a cafè, eh? Què et ve de gust? Un talladet, un
talladet,
cafè sol?
No, un talladet, avui talladet. Un talladet, sí.
Perfecte,
sí.
També saludem al Ferran Correas, company de l'Esportiu. Hola, Ferran.
Hola, bona tarda.
Què et ve de gust?
Un talladet, també.
Talladet, també, pel Ferran. Molt bé, Ferran. La fiscalia dimarts es culpava Leo Messi, però bé, acabem de saber fa una estona que finalment no s'evitarà aquesta fotografia de Leo Messi a la banqueta dels acusats, que li farà mal, eh?
sí, bueno, no defensaré jo algú si és que ha fet les coses malament a Hisenda, no? Perquè si tots ho hem de fer bé, pues, sigui qui sigui, ho ha de fer bé. Però sí que crec que en aquest cas, sobretot, Messi poca cosa haurà tingut a veure en els negocis que, o en com s'ha tractat els seus diners. Més aviat és una cosa, suposo, que del seu pare, dels advocats, etcètera, etcètera. I m'imagino que sí, que hi ha ganes de veure a Leo Messi assegut al banc dels acusats i veient-lo entrar a un judici, no? Amb això hi ha morbo. Després hi ha un tema més gran, que és, jo no sé si és casualitat o no, que pràcticament tots aquests escàndols o tots aquests, aquestes investigacions i tots aquests judicis van en la mateixa direcció, no? O sigui, estic convençut que... estic convençut, no, i se sap que hi ha jugadors del Real Madrid, per exemple, que també han estat investigats i que han pagat i que ha quedat amb això. En canvi, Messi diria que ha pagat una autèntica milionada des de que es va començar a investigar, però continuen investigant-lo. Mascherano, em sembla que també va pagar la multa ja, però continuen. És a dir, no sé si és casualitat o no. Jo sempre et dic que no hi crec amb les casualitats.
Luque.
Home, jo el que no faria, i el que crec que mereix tant el Messi com qualsevol altra persona, és que es faci un judici paral·lel o un judici anticipat, no? Jo crec que en la justícia hem de creure en la justícia, en la igualtat, com deia el Ferran. Si tothom ha de complir, doncs evidentment Leo Messi ha de complir, però Leo Messi no està condemnat. Leo Messi només anirà a un judici i després el jutge o la fiscalia, qui hagi de decidir, decidirà sobre què és el que ha passat amb els diners de Messi, amb l'IRPF del 2007 al 2010 i totes aquestes històries, no? Jo, evidentment, com el Ferran, no defensaré a ningú, però tampoc crec que sigui just que ningú acusi a ningú i que ningú condemni, sobretot a ningú, i que es faci un judici paral·lel ni a Leo Messi ni a cap ciutadà d'enlloc.
Molt bé, doncs canvio de terç i me'n vaig a Nolito, Ferran, que avui estem preguntant si el Barça ha de fitxar Nolito, així de curt i ras.
Jo crec que sí, però no per 18 milions d'euros. Jo crec que el Barça necessita, després de la marxa de Pedro ja ho necessitava, amb la lesió de Rafinha encara més, necessita un reforç important per davant. Crec que Nolito seria molt important, perquè no només per la qualitat que estava mostrant en aquesta temporada i l'anterior, sobretot, sinó també perquè és un jugador que ja coneix la casa, coneix el Barça, ha estat aquí, és culer, ell mateix està declarant que només marxaria el Celta per venir al Barça, que estaria encantat. Per tot això, sí, 18 milions em sembla massa, primer per un jugador que ja era teu, i després... perquè el jugador que vingui no sé el protagonisme que arribarà a tenir.
Suplent de Neymar, de Messi i de Luis Suárez.
És evident que ara tindria molt protagonisme perquè Messi està lesionat, però si a partir del gener aquests tres estan i toquen fusta i no hi hagi més lesions i estan per jugar, ho jugaran pràcticament tot com la temporada passada. Llavors, 18 milions em semblen molts.
És a dir, no el fitxaries?
Si s'aconsegueix una rebaixa, sí.
I per què t'importa el que pugui pagar?
No, perquè crec que...
És a dir, des del punt de vista esportiu el fitxaries?
Des del punt de vista esportiu, sí.
Però ja està, segur. Que paguin el que considerin, no? O no?
Sí, però em sembla que, Manolo, que les arques no estan...
No
estan molt bé. Més que les arques, jo crec que les arques sí que estan bé.
Però
les arques sí que estan bé, el que no està...
Però no són les teves. Però no són les teves, o...
Ah, no, les meves no.
Que fitxin, ja està, que jugui.
No per les arques, sinó perquè... crec que no sé si s'han de gastar tants diners per un jugador que acabarà jugant el que jugarà.
Ja. Sí. Luque, com ho veus?
Aviam, jo si fos Luis Enrique... com ha fet el Luis Enrique, hauria demanat Nolito, perquè Nolito és un gran jugador, perquè el coneix, perquè el va tenir al Celta, perquè és un jugador que podria portar molt. Ara bé, si fos la junta directiva del Barcelona, faria el que està fent la junta directiva del Barcelona, que és valorar molt i molt quin serà el paper esportiu de Nolito al Futbol Club Barcelona. O sigui, aquí hi ha un terme mitjà, que és t'has de posar en la pell de l'entrenador, evidentment, jo de Luis Enrique acabo de perdre a Pedro, evidentment demano a Nolito. És evident, indiscutible e inqüestionable la petició de Luis Enrique. Ara, si jo sóc la junta directiva del Barça, dic, aviam, ja sabem el que són les rotacions dels tres de davant al Futbol Club Barcelona. O sigui, que no hi ha rotacions.
Les no rotacions.
O sigui, les no rotacions, amb la qual cosa Nolito jugarà pues, una mica més que qualsevol directiu del Barça. Una mica més, només. Clar, evidentment estem parlant o de 18 milions, com deia el Ferran, o de 25, sí. Perquè el Celta ha pujat la clàusula de Nolito a 25 milions d'euros. Sí. Amb aquesta tessitura...
Això no ho ha dit el Celta, eh?
Bueno, jo dic que ha pujat la clàusula a 25
milions. S'ha de signar, però
no ho ha dit, però pujarà la clàusula. És igual, encara que siguin 18, m'és igual.
Pujarà o no? Bueno, per això està tensant la corda Nolito.
Sí, sí, està tensant la corda.
Per no signar.
Sí, però
i que el Barça el pugui fitxar millor.
Sí, però en qualsevol cas estem parlant o de 25 o de 18. En aquest cas, insisteixo, pel protagonisme esportiu, el paper esportiu que tindria Nolito al Futbol Club Barcelona, la xifra de 18 és caríssima i la de 25 és supercaríssima, amb la qual cosa, si jo fos Luis Enrique ho demanaria i si fos la junta directiva no li concediria.
Aquesta portada avui José Antonio i Ferran de Mundo Deportivo, és Nolito que accepta la portada o és el seu entorn que diu ei, vamos a tensar la cuerda? Jo no veig a Nolito amb aquesta portada i tal, perquè clar, a partir d'ara anirà allà a jugar al Celta i tal, dirà Chato, ¿qué estás haciendo?
És que jo deia que esportivament el fitxaria per 18 milions, no, però això és el que voldria. El que crec que passarà és que fitxarà pel Barça. Jo crec que ell ja ho té més o menys decidit. Nosaltres també hem fet avui un tema al diari sobre Nolito i vam estar mirant coses, i és cert que ahir a Vigo van dir que tot estava aparaulat i que donaven a Nolito per renovat, i segons el seu entorn ni molt menys, és a dir, sí que hi havia un acord, però em sembla que aquest acord no s'acabarà signant perquè ell ha decidit venir al Barça, i suposo que si ha decidit venir al Barça és perquè el Barça ja ha parlat
i per això fa aquesta portada, per exemple, i clar, aquestes declaracions
ja ha parlat amb ell, i a banda de que han parlat amb ell, és un jugador que haurà parlat amb Luis Enrique, perquè Luis Enrique l'ha tingut i li agrada, i que també és també li agrada el nou director esportiu o nou secretari tècnic, Robert Fernández. El vam entrevistar fa cosa d'un mes i ens va dir, en aquest cas el cas Nolito, ens va dir que ell el va fitxar pel València.
Sí senyor, amb 15 anys va portar el Poli Rincón del Sanluqueño al València.
Per això, sí, o sigui, sí. És un jugador que agrada a tothom, o sigui que jo crec que una cosa és el que em preguntes abans, si el fitxaria o no. Una altra cosa és que jo crec que fitxarà.
Molt bé.
És normal, Luque, no?, que la portada no agradi a Vigo. Normal.
Home, clar. Normal. Però això ho sap Nolito, ho sap el Barça, sí. Ho sap Luis Enrique, ho sap qualsevol que tingui alguna relació, encara que sigui mínima, amb aquest cas.
I ahir Torrecilla sale a drede també, per dir lo que dijo. Ja està firmado. Espera. I és el periodista el que le pregunta lo de 25, no lo dice él.
La partida d'escacs, de sempre, a veure com acaba. Ferran Correas, José Antonio Luque, gràcies per estar a Sports Cope. Fins una altra, eh?
Adéu, bona tarda a tothom.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujo Dux, con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Está pensando en reformar su cocina, baño o piso completo? Venga a visitarnos, le haremos el estudio y proyecto sin compromiso. En Lujo Dux verá nuestra exposición de más de 300 metros cuadrados con cocinas, baños, mamparas, parquet, todo lo que necesite para la reforma completa de su vivienda.
Confíe en lujodux.es 93-105-7121, calle Sanz 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, informació, debats, opinió.
I aquest és el panorama per les properes setmanes. Haurem de baixar el llistó de l'exigència futbolística habitual i assumir tots, encara que la paraula tampoc li agradi a Luis Enrique, que és moment per sobreviure.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
12 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El vestidor de l'Espanyol fa més autocrítica.
Sí, i li tocava avui a Gerard Moreno, un perico des del Bressol, que considera que l'equip s'ha de treure la pressió de sobre per poder tenir millors resultats.
Que tothom té que donar un pas endavant, no? Som un equip jove, una plantilla jove, no? Segur que quan passin les jornades, els dies, els entrenaments, la gent es soltarà més, agafarà més confiança, ja ens coneixerem millor, i en certs moments ha tingut errors, però hi han hagut fases també que hem estat bé, i jo crec que l'equip té suficient plantilla perquè qualsevol jugador marqui les diferències al camp.
El Gerard va patir el passat dissabte un trencament al recte femoral de la cama esquerra. Estarà de baixa entre 3 i 4 setmanes i no vol tornar a repetir el que li va succeir fa 2 anys a Mallorca, que es va precipitar amb la mateixa lesió i va recaure 2 més, és a dir, que va estar més d'un mes de baixa. En fi, quan torni, el Gerard espera que l'equip sigui més estable.
Sabem que no ens agrada que hi hagi tants altibaixos, no? Però per això estem treballant. Estem millorant tots els aspectes del lloc que no estem fent bé. El míster ja ho sap, nosaltres ho sabem, i esperem que en els pròxims partits no es noti això, no? I millorar perquè així l'equip anirà millor.
Notícies de l'entrenament. Ha tornat Sergio González després de 2 dies a Madrid amb aquests cursos de la UEFA. I Salva
Sevilla... Allà, ha estat tothom, eh?
Sí, sí. Mira, a veure si ha après coses i tot va millor. Salva Sevilla ha entrenat amb el grup i segueix al marge, a Arbilla, i Diop també encara li falten 15 dies, 3 setmanes per recuperar-se. S'ha presentat una cursa solidària que ningú s'hauria de perdre. Serà la Running 1900 el diumenge 15 de novembre a Àries, en benefici dels Pallapupes, els pallassos que porten somriures als que més ho necessiten. És curiós perquè seran curses per totes les edats, amb la sortida a la porta 21, la de Jarque, sí, i l'arribada sobre la gespa de l'estadi de Cornellà al Prat. Així que, escolta, tu, no hi ha més...
T'has apuntat?
Sí, estic apuntat a la cursa de 5 quilòmetres, De moment, maratons, 5 quilòmetres, no? Maratons, no estic per grans maratons. És possible que des del quilòmetre 3 fins al final ho faci caminar. No? Informació a la web del club, tothom apuntar-se, val 5-10 euros, i, escolta, i ajudem a la gent que més ho necessita.
Clar que sí, que ja dic. Gràcies, Quique.
Adéu.
Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Deixem el futbol i parlem ara d'handbol. El Barça té un altre rècord.
Sí, con su victoria en Santander, el Barça igualó el rècord del Ciudad Real, que sumó 67 partidos consecutivos ganados de la Liga Sobal hace 5 años. Ahora el reto del equipo azulgrana es superar el récord absoluto que ostenta el Granollers, con 72 triunfos seguidos entre el año 1969 y el 72, cuando la Liga, por cierto, aún se denominaba Liga Asobal. La última derrota azulgrana en Liga data de mayo del 2013, cuando perdió en La Rioja en el penúltimo partido de la temporada, que ya era intrascendente.
Tenim un jugador del Barça d'handbol, el Viran Morros. Hola, Viran.
Hola, molt bona tarda.
I felicitats pel rècord.
Moltes gràcies.
Quina importància li doneu a això? És anècdota o no?
Bueno, jo penso que aquestes coses són coses que després valores amb el temps, no? Igual ara mateix no li estem donant tot el valor que mereix. És molt difícil fer el que estem fent. Som molts partits seguits, i darrere hi ha molts entrenaments, molt de treball, molta feina, molta sessió de vídeo, la feina dels entrenadors, metges, fisios, i això són coses que crec que li donarem més valor quan passi el temps, jo crec.
Escolta, no se sap mai, perquè un sempre pot tenir un mal dia, però fa pinta que podeu deixar el rècord en una marca estratosfèrica, perquè ara mateix no sembla que la Lliga Sobal hi hagi un equip que us pugui guanyar.
Bueno, a priori per plantilla és complicat, no? Però bueno, això s'ha de demostrar cada dia a la pista, no? Crec que és feina de sortir a tope cada partit i tenir els partits endavant. Està clar que no és gens fàcil, però bueno, per plantilla i per els jugadors que tenim, òbviament hauríem d'intentar allargar aquesta ratxa una temporada més, no? Uns partits més. Ho tractarem de fer, sabem que és complicat perquè tenim molts partits. Aquest any la Champions també s'ha posat més exigent, i Granollers i Logroño crec que
han donat un pas endavant i estan jugant encara millor que la temporada passada.
Escolta, heu tingut alguna derrota aquesta temporada en aquesta fase inicial al Mundial de Clubs, també a la Lliga de Campions. Ha vingut molta gent nova i ja va dir el Xavi Pasqual, ja va advertir que bé, que aquesta temporada acoplar els nous requeria de temps i s'havia de tenir una mica de paciència. Com ho porteu?
Bueno, crec que a poc a poc i cada cop està millor, no? El Filip crec que és un jugador que quan estigui bé físicament estarà més que acoplat, perquè és un jugador que entén el joc, té molta experiència, ha jugat a grans equips i no crec que tingui grans problemes, i el Marco i el Cipa, que cada cop estan molt millor, no? Estan acoplant bé, són jugadors que ens donaran molt i seran molt importants per nosaltres, per tant, amb aquest puntet de paciència, però jo crec que cada cop els veig millor i ells estan posant molt de la seva part i segur que ben aviat estaran rendint al màxim.
Aquest dissabte teniu a les 7 al Palau al Montpellier a la Champions, i com tu deies, aquest any la Lliga de Campions, això és una batalla, perquè heu perdut un partit d'un gol i heu guanyat dos partits de dos gols, vull dir que el tema està igualat, eh?
Sí, és una Champions molt igualada, no? Crec que aquest nou format ha fet que els grups siguin molt més exigents, sigui també molt més divertit, molt més apassionant també per l'afició, i jo crec que és molt important, doncs, aquest cap de setmana que el Palau respongui, no? Que ens vinguin a ajudar. Crec que tenim un partit molt, molt important a casa, on també podem veure un gran partit d'handbol i esperem que el Palau estigui com les grans nits, no? I ens ajudin per treure aquest partit endavant, que és molt important per nosaltres.
Molt bé, Viram Morros, gràcies per atendre'ns, felicitats pel rècord i a seguir, eh? Una abraçada.
Moltes gràcies, esperem que sí. Una abraçada.
Arrenca la Lliga CB aquest cap de setmana, i ja hem parlat durant la setmana dels catalans, però Albert, nosaltres som COPE Catalunya i Andorra.
Tant, on ens escolten molt.
Toca sí, l'Andorra.
Efectivament, que afronta aquesta segona temporada seguida a l'elit del bàsquet espanyol. Es manté Joan Peñarroya a la banqueta. Continua l'aposta per anar creixent, perquè recordem que és l'equip més important d'un país. I debut a l'Andorra, a casa, el diumenge a les 7 davant el Bilbao Bàsquet de Sito Alonso.
Tenim el capità David Navarro. Hola, David.
Hola, bona tarda.
Això arrenca, comença una nova temporada, la segona temporada de l'Andorra en Lliga CB, la primera, bé, va servir per aterrar, i aquesta segona queda servir per consolidar-se o què?
Bueno, almenys intentar fer-ho millor que l'any passat, no? L'any passat sí que és veritat que va ser la primera en descobrir la Lliga que és dura, no? Vam tenir una època on vam passar bastant malament, i bueno, esperem que aquest any no patim tant i les coses vagin més bé i bueno, i podem donar espectacle i sumar moltes victòries que jo crec que tothom ho agrairà.
O sigui, que ens marquem aquest objectiu, no fer-ho millor que l'any passat, que no va estar malament la temporada, va estar bé.
Sí, al final, a veure, l'objectiu que vam aconseguir era salvar-se i va ser una bona temporada, el que passa que, bueno, també s'han d'intentar buscar objectius. Jo penso que un que pot estar bé és aquest, no? Intentar fer-ho millor que l'any passat. Després, a mesura que vagi pensant la temporada, ja es anirà veient si és més difícil o més fàcil, o podem aspirar a altres coses o no, però en principi aquest penso que pot ser un bon objectiu.
Tenim bon equip, David?
A mi m'agrada molt. Jo penso que hi ha hagut reforços de diferència de la temporada passada, s'ha fitxat gent amb experiència, que coneix molt bé la Lliga i que ha demostrat que ho fa molt bé en aquesta competició, i després, bueno, que ja estem de l'any passat, pues, seguim els mateixos, ara estem... ens coneixem més i bueno, tenim un punt més d'experiència que també és important.
David, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per arrodonir el que estem comentant, vull recordar el balanç de victòries i derrotes del Morabanc Andorra la temporada passada, 12 triomfs, 22 derrotes, a l'acabar la fase regular, però amb un joc alegre i que va posar en molts problemes a grans de la competició. No sé si vosaltres, més enllà de poder intentar ser la revelació, també penseu dins dels equips catalans i l'Andorra, és a dir, Barça, Penya i també el bàsquet Manresa, dins d'aquest grup intentar ser, ja no et dic assolir el nivell del Barça, però sí el segon per darrere del Barça, per exemple, no ho sé.
Bé, tampoc ens hem parat massa a pensar això, no? Mirar-ho d'aquesta manera. Al final ja penso que el que vol l'equip i el que volem tots és intentar aconseguir les màximes victòries possibles i s'ha d'anar, doncs, com diu el tòpic, partit a partit, no? Jo crec que és la manera de fer les coses bé, pensar cada cap de setmana
cada setmana amb el partit del cap de setmana i hem de fer-ho així. En principi, la pretemporada ha mostrat que estem força bé, que és una bona plantilla, i jo crec que si intentarem i fem les coses bé i tots treballem, podem aconseguir moltes victòries i ja es veurà, bueno, quin equip som al final de la Lliga, però en principi estem tots molt il·lusionats.
El mateix David Navarro, amb aquest aparador de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB, va ser un dels grans descobriments, entén-me, pel gran públic de la temporada que vam deixar enrere. Et vull preguntar pel tècnic, pel Joan Peñarroya. A mi és un entrenador que m'agrada molt. Quina part de culpa té dels èxits de l'Andorra? Potser tu em dius, bueno, tota o molta. Entenc que els jugadors també participeu, òbviament, però quina part de culpa té de que l'Andorra hagi arribat a la Lliga Endesa i que l'Andorra hagi fet aquest joc alegre que comentem?
Home, molta. El té l'entrenador. Jo penso que ell és el que pren les decisions, el que imagino que, juntament amb el Francesc o amb altra gent, diuen quins jugadors han de fitxar, fan les plantilles, tot això, bueno, la llarga és el que fa que els equips funcionin i que hagi pujat totes les categories fins a estar fins aquí, no? Per tant, jo crec que això té molta part de culpa i ell és un dels principals, bueno, culpables de que estiguem on estem ara mateix i de que, bueno, intentarà, suposo, encara també millorar i que les coses siguin millors, no? Veurem aquest any. Jo també és un entrenador que a mi m'ha donat molta confiança, m'ha fet jugar molt, m'ha fet quasi demostrar el meu millor bàsquet com va ser la temporada passada i, bueno, esperem que segueixi així i aconseguim moltes victòries junts.
Perfecte, David Navarro, capità de l'Andorra, gràcies per atendre'ns i molta sort, per la temporada que comença.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Superstar!
Bona tarda, Batllori.
Hola.
Parlem de béisbol,
Vinga.
Consternació a Rússia, després que hagin fet recompte del 2014 i s'hagin adonat que per cada pilota de béisbol venuda n'han venut 400.000 bats. La proporció no fa per jugar. Va, hi ha molta violència, cal defensar-se pels carrers i tal. A més, la federació
vols
de béisbol...
Vols dir que no tothom que compra bats juga a béisbol, no?
Correcte. I més, si tenint en compte l'informe de la federació de béisbol de Moscou, que diu que ells no han tingut mai 400.000 bats per vendre el seu estoc. Per tant,
escolta, no n'arriben.
Per tant, d'on han sortit els altres... Bueno, és igual. A més, diuen que, clar, que ni tan sols amb aquest increment de vendes el nivell del béisbol a Rússia ha pogut créixer. Escolti, a Corunya, última hora, es postula per la Copa del Rei de Bàsquet 2016. Atenció, EFE diu que Villar lideraria la UEFA tras la inhabilitación de Platini, segons les seves fonts.
Gràcies, Hale.
De res.
Les 4.